Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a aquest primer programa del 2013. Una vegada format el nou govern de la Generalitat per part del president Artur Mas, ha quedat palesa la seva confiança en Josep Maria Pelegrí al capdavant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Pelegrí, que és secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya, ja havia estat el conseller d'Agricultura en l'anterior govern d'Artur Mas. Ara ha d'afrontar uns reptes difícils per al sector agrari català, amb el compliment de les normatives europees de benestar animal, com la del porcí, des de l'1 de gener ja està en vigor, i davant la reforma de la política agrària comuna. Pelegrí no ha tingut durant aquests dos anys gaires conflictes amb les organitzacions agràries, si bé la seva gestió ha estat criticada per aquestes per no haver fet gaires coses pel sector, segons han dit públicament algunes d'elles, i haver-lo acusat d'un cert immobilisme. A partir d'ara, veurem com s'afronta des de la conselleria aquest temps complexos per a un sector que any darrere any va perdent actius.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
Estem en plenes festes i hem passat el Nadal, Cap d'Any, Any Nou, i ja solament queda demà els Reis. Com hem començat un Any Nou, volem conversar de com es presenta amb un representant d'un dels sectors ramaders que més malament ho està passant actualment, per la crisi de preu i l'encariment de les matèries primeres. Estem parlant del vaquí de car. Per aquesta raó, tenim aquí als nostres estudis a Josep Ramon Argilés, gerent de Soprovac Catalunya, l'Associació Catalana de Criadors de Vaquí de Car. Benvingut, Josep Ramon, i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me i bon any 2013 a tothom.
Començarem ja. Com dèiem a la introducció, voldria preguntar-li com es presenta l'any que tot just acaba de començar per a un sector que està patint els elevats preus de les matèries primeres. I quina valoració fa del 2012?
Bé, aquest any 2013 esperem que sigui millor que l'any 2012, perquè el 2012 vam patir una gran crisi pel tema de l'increment dels preus dels cereals i el sector va passar molt malament. Amb la qual cosa vam tindre que buscar solucions alternatives amb el tema de del consum de carn de vedella a Catalunya i vam tindre que fer exportacions a països tercers. Això va ocasionar que els productors tinguessin unes grans pèrdues econòmiques.
Ara, durant aquestes festes, la vedella no és de les carns més consumides. Creu que s'hauria de potenciar el seu consum? I quan és quan més es menja?
La vedella, per nosaltres, és una carn necessària per la quantitat d'aliments i proteïnes que dona. A l'època que més es menja és a l'hivern, que la gent fa plats més calents, i aquesta carn s'hauria de menjar durant tot l'any, perquè dona moltes proteïnes per tots els infants, per tota la gent gran, sobretot s'hauria de saber que hi ha altres maneres de cuinar la vedella, que molta gent ho desconeix.
Perquè sobretot quan arribarà el Nadal i tot, sempre hi ha altres productes que van per davant, no? La gent sempre parla del marisc...
I del pollastre, el capó, etc. Però la carn de vedella és una de les abandonades de les carns i creiem que s'hauria d'impulsar aquest consum de carn de vedella.
Però, en canvi, en grans col·lectius com les escoles o d'això sí que... És una de les carns...
Les escoles cada vegada utilitzen més carn de vedella en l'alimentació de les criatures. I creiem que està bé i s'hauria d'incrementar encara més aquest consum, pel que he dit abans, pel tema de la carn, de les proteïnes que té aquesta carn. A més, hi ha molta gent que no sap que la carn de vedella s'ha de madurar. No es pot consumir la carn de vedella comprada. S'hauria de deixar a la nevera que reposi perquè queda molt més tendra.
Sí, perquè això dels mesos que a vegades es diu... que si 9, que si 12... Una vedella, quants mesos està criada?
Una vedella està criada a Catalunya entre 9 i 10 mesos. El que passa és que aquesta carn, quan arriba a la sala de desfer, a l'escorxador, està recent morta. La deixen 2 o 3 dies en cambra i després la porten a les carnisseries. Aleshores, aquesta carn que porta a les carnisseries encara no és carn ben bé. Aleshores, s'hauria de deixar, els consumidors haurien de deixar-ho a la nevera perquè reposés i consumir-la en 2 o 3 dies i sortiria molt més tendre.
Creu que el sector té molta millor imatge per part del consumidor després de crisis com les vaques boges o quan es donaven els casos de clenbuterol?
El sector té una bona imatge, ja que és l'única de les carns i dels sectors que té un gran control per part de l'administració, té una gran traçabilitat. Vostè pot saber exactament la carn de quina granja ha vingut. L'administració fa un control exhaustiu de totes les granges del sector del vaquí de carn. Els animals porten uns crotals, fan un seguiment de tots els animals i fan uns controls de presa de mostra d'aigua, presa de mostra de pinso, i podem afirmar que gràcies al sector i gràcies a l'administració s'ha erradicat les males pràctiques que hi havia en el sector.
Sí, perquè la imatge aquesta, quan veus una vedella i d'això amb els crotals... No passa amb altres animals.
No, els altres animals no tenen aquesta identificació.
I es veu un control, no?
És un control exhaustiu. Des del moment que l'animal neix, fins que al moment se sacrifica, i fins i tot quan l'animal es porta a sacrificar a la sala de desfer i a la carnisseria. En qualsevol moment, qualsevol ciutadà o qualsevol consumidor pot saber d'on ha sortit aquest tros de carn o aquest entrecot i a quina granja ha vingut. Per això hi ha un gran seguiment de la traçabilitat.
Llavors, les qualitats d'aquesta carn, creu que són prou conegudes? En parlava abans.
A veure, les qualitats, és que el que creiem nosaltres és que el consumidor no està ben informat de com s'hauria de tractar la carn. La carn, com deia abans, l'important és que estigui ben madurada. Perquè estigui ben madurada ha de fer un repòs, aquesta carn. Quan més reposada està la carn, encara que quedi una mica més fosca, no passa absolutament res. Queda molt més madura. I a més, la costum que té la gent de demanar carn sense greix és una altra equivocació. La carn s'ha de consumir en greix, s'ha de cuinar en greix, s'ha de treure després el greix de cuinar, perquè això fa que la carn sigui molt més tendra i molt més madura.
Perquè les parts millors de la vedella, bueno, això suposo que també depèn del consumidor, no?
El gust del consumidor, clar, jo no li puc dir si el filet és millor que l'entrecot o qualsevol altra part. Cadascú té el seu gust i seva... ganes de menjar la part oportuna de la vedella.
Quines són les majors zones productores de carn de vedella a Catalunya?
Bé, les zones actualment amb més producció a Catalunya són en primer lloc Lleida, en segon lloc seria Girona, en tercer lloc Barcelona i en quart lloc Tarragona. Per què? Doncs perquè cada vegada s'ha anat ajuntant més les instal·lacions i la producció que en unes zones determinades de Catalunya com és Lleida. La carn de Girona és molt apreciada, però ja cada vegada hi ha menys explotacions. Degut a les crisis que s'han passat, doncs moltes granges s'han tingut que anar tancant. Llavors s'ha anat especialitzant la cosa més aviat a la producció, tant, com deia jo, a Lleida, Girona, com a Barcelona. A Tarragona és una cosa una mica més residual. No n'hi ha tantes, hi ha molt poques explotacions.
Perquè la zona de Lleida, a més, es pot veure des de la Plana fins als Pirineus.
Fins als Pirineus i tota la part de la franja de Ponent, tota la franja d'Osca, també hi ha instal·lacions de granges per allà.
Perquè justament els preus...
Les llotges principals estan allà, estan a Merco Lleida i estan a Binèfar. Llavors, tota la franja aquesta és una zona de producció molt important.
Sí, això és el que li volia preguntar, no? Binèfar ha anat a poc també convertir-se en una...
En un referent del sector en quant a producció i en quant a preus.
Ara voldria entrar una mica que, aprofitant que està aquí, ens pogués explicar quina és la tasca de Soprovac i quines són les principals actuacions que realitzen.
Bé, a Soprovac és l'única associació de criadors de boví que coordinem, representem i defensem els productors de carn de vedella. Nosaltres som un interlocutor vàlid davant de l'administració, tant regional, estatal com comunitària, i defensem tota la problemàtica que té el sector davant de l'administració. A Soprovac també el que fa és de lobby, de pressió, en quant a normatives, tant estatals, regionals com comunitàries, i en tots els problemes que afecten al sector.
També ara han fet accions solidàries, com fa unes setmanes, la donació que van fer a Càritas d'una vedella després de fer una col·lecta entre els socis de l'entitat. Per què se'ls va córrer aquesta iniciativa i n'han fet d'altres?
Bé, això ja s'ha fet altres vegades, i aquesta idea que vam tenir, aquesta cosa que estem fent, és degut també a la situació econòmica i la crisi que està patint molta gent, les necessitats que té la gent de que no tenen suficient per poder-se alimentar, i dintre de la junta directiva vam dir, podem contribuir amb alguna cosa per ajudar tota aquesta gent? I vam pensar, fem donacions de vedella. I vam fer una donació de vedella a Càritas fa 15 dies. Va vindre la responsable de Càritas a recollir-la i vam entregar 250 quilos de carn.
Això es va fer a Mercabarna.
A Mercabarna, correcte, sí.
O sigui, aprofitant l'escorxador.
Aprofitant l'escorxador, i allà doncs, van fer la sala de desfer, van també fer totes les parts, les van separar i les van entregar a un centre de Càritas que està a Granollers.
Uh-huh. Han fet altres accions d'aquest tipus?
Ho hem fet diversos anys i intentarem fer-ho cada any a partir d'ara. Està una cosa que està estipulada, que cada any ho intentem col·laborar doncs, per ajudar a tirar que la gent pugui alimentar-se i puguin estar en condicions.
I a nivell, per exemple, d'escoles, s'ha fet tasca educativa per coneixement de...
No, això no ho hem fet encara. Això és una de les tasques que ens queden per fer, intentar incentivar a les escoles que consumeixin carn de vedella. Hi ha un organisme que intentarà fer això, que es diu Provedella, que és el Centre de Promoció de la Carn de Vedella, en el qual nosaltres formem part. I és una de les propòsits que té, intentar doncs, a les escoles incentivar que la gent consumeixi carn de vedella.
Per exemple, la fruita i la verdura, amb el tema de 5 al dia...
I amb la llet també ho fan, com bé sabeu, també ho fan. Amb un programa europeu també incentiven que consumeixin llet a les escoles. Doncs volem fer el mateix, però amb la carn de vedella.
Perquè sembla que moltes vegades, si els nanos... sobre els pares tenen una incidència fonamental, sobretot quan et diuen compra això, no?
Sí,
perquè
sí,
ho parlàvem ara amb l'entrevista que vam fer fa poc a Mercabarna, amb el tema del peix. El peix que, a més, és bastant difícil pel consum, i deien que bueno, fan... els porten allà i els hi ensenyen, i llavors els nanos... incideixen sobre els pares, no?
No, això està claríssim que ho tenim que fer, ja dic, és una de les coses que farem. També volem que visiten granges perquè vegin d'on surten la carn, que vegin que són els animals, i que estan ben tractats, que estan en unes condicions òptimes, i bueno, així sabran doncs, exactament d'on surt la carn. I podran veure
perquè en el cas dels nanos de ciutat, i no ciutat, diem sols Barcelona, perquè hi ha moltes ciutats a Catalunya, sempre hi ha el tòpic aquest, no?, de que els animals els veuen... penjat o d'això...
Que la llet és el tetrabric. Que
sí,
no.
Per exemple. En el cas de la vedella, quina seria la imatge que poden tenir?
La imatge de la vedella és molt clar. És un animal doncs, que es cria amb cereals i doncs, el seu procés és d'alimentació és aquest, i llavors a partir d'aquí, doncs, al cap d'uns mesos, se sacrifica per poder tindre doncs, els entrecots, els bistecs i la carn que consumeixen els consumidors. Sempre amb bones pràctiques tant mediambientals com de benestar animal com de tracte dels animals, en tot moment.
Amb l'administració catalana, quina és la relació que teniu? I concretament amb el conseller Pelegrí, que repeteix en el càrrec.
Bé, amb l'administració catalana sempre la relació que hem tingut amb ells ha estat correcta, ens han ajudat, estem en contínua comunicació i contínuament fent treballs amb ells, i sobretot amb el Departament d'Agricultura, com amb el Departament de Salut i l'ACSA. Tenim molt bona relació i esperem que continuï d'aquesta manera la relació que tenim amb ells. Ens ajuden en el sentit de que col·laborem activament en totes les propostes que fan i en totes les normatives que volen treure i bueno, a disposició sempre doncs, del que faci falta per defensar el sector davant de l'administració.
I amb el conseller?
Amb el conseller no tenim cap queixa. O sigui, la veritat és que el conseller, el senyor Pelegrí, és una persona que doncs, trobem adequada i correcta i bé, no hi ha cap cosa a dir.
Per tant,
donem suport plenament a la tasca que ha fet fins ara el conseller Pelegrí i esperem que a partir d'ara doncs, segueixi amb aquest tarannà de treball ben fet.
I amb el director general, que us pertoca, que és...
Amb el senyor Miquel Molins, és el director general, i no tenim cap mena de problema, al contrari, també. Tota la tasca que ha fet està ben feta, i sempre ha col·laborat amb nosaltres, ens han ajudat amb el tema de les exportacions, hem obert mercats nous que abans no podíem comercialitzar amb mercats a països tercers, també gràcies al departament, i esperem continuar amb aquesta bona relació que tenim. I creiem que ho aconseguirem, o sigui, aconseguirem tirar endavant.
La vostra associació també és a nivell estatal, i llavors una mica com és la relació a nivell estatal també amb el Ministeri i amb les altres parts de la vostra associació, no?
Bueno, l'associació és com si fos una federació, està englobada en diverses regions o diverses comunitats, i la relació doncs, entre tots és cordial i és correcta. La relació del Ministeri amb l'associació, com he dit abans, és una relació cordial i bueno, de treball, perquè tot el que podem fer les ajudem, ells ens ajuden tot el que poden fer, i a més sempre estem al peu del canó com a lobby de pressió per aconseguir totes les possibles modificacions que ens afectin, intentar doncs, que no surtin perjudicats els productors.
Pel que fa a la proposta de reforma de la PAC, sembla ser que no és gaire beneficiosa pel vaquí de carn. Uh-huh. Ens ho podria concretar?
Correcte, mira...
Tot i que s'està debatent i uh-huh. encara està al Parlament, i sembla que s'endarrerirà inclús la seva entrada
sí. en vigor. La proposta de la reforma de la PAC és perjudicial pel nostre sector, perquè la reforma de la PAC està pensada molt, principalment, per l'agricultura. Pel sector de la ramaderia no han pensat en ella, i s'ha de dir públicament. O sigui, la reforma de la PAC està enfocada en agricultura, no en ramaderia. Aleshores, el sector ramader, fins ara, tenia unes ajudes que, segons aquesta reforma de la PAC, quedarien excloses. Amb la qual cosa, nosaltres el que estem fent és pressió per intentar que la ramaderia no surti exclosa d'aquestes ajudes. Per què? Per una senzilla raó. Perquè la producció necessita aquestes ajudes per produir. Degut als increments dels preus dels cereals i degut a la situació econòmica que hi ha, aquestes ajudes fan que el consumidor pugui gaudir d'uns preus de la carn molt més assequibles que si no tinguéssim aquestes ajudes. Llavors, com a associació, estem fent de lobby de pressió a Brussel·les, al Ministeri i a les administracions per aconseguir que comptin amb la ramaderia a dintre de la reforma de la PAC, d'alguna manera, ja que havíem quedat exclosos a dintre d'aquesta nova proposta de la PAC. I com bé dius, sembla ser que això no entrarà en vigor fins al 2015. Estava previst que entrés en vigor el 2014, però degut amb el tema de la financiació i el pressupost agrícola que no està aprovat, doncs sembla ser que el 2014 això no entrarà en vigor i no entraria en vigor fins al 2015, del 2015 al 2020.
I a més, en el tema del vaquí, em sembla que hi havia tot el tema de la superfície i bueno, l'estabulació, uh-huh. i això es perjudicava
Correcte.
Molt, no?
Sí, a veure, hi ha dues maneres de produir. La producció de ramaderia extensiva, que és el que fan els països del nord d'Europa, i la ramaderia intensiva. La ramaderia intensiva és una ramaderia que no té terra, com passa a Espanya. Espanya és deficitari tant de terra com de cereals, i tenim que importar molts cereals per poder alimentar els animals de fora. I no tenim terres, aleshores. Clar, al no tenir terres estem perjudicats envers els països del nord. Els països del nord produeixen els seus animals principalment amb extensiu. Què vol dir amb extensiu? Extensiu vol dir que els animals pasturen. Però també tenen molta part de la seva producció durant uns mesos de l'any que també fan ramaderia intensiva, ho tanquen en granges. Perquè per les condicions climatològiques de l'any, clar, no poden tindre tots els animals sempre pasturant. Llavors, clar, una part de la producció durant uns mesos queda intensiva. Llavors, gràcies a això, estem intentant posar-nos d'acord amb països del nord perquè vegin que estem afectats tots de lo mateix. I amb aquesta manera poder no sortir tan perjudicats i poder tindre una mica d'ajudes de la reforma de la PAC.
Parlava abans de que rebien uns ajuts, uh-huh. perquè no tots els sectors els reben. Uh-huh. Quin tipus d'ajuts eren els que rebien fins ara?
A veure, els ajuts que rebien fins ara són uns ajuts en funció de la producció que s'està portant a terme. Altres sectors no ho tenen. Llavors, amb la qual cosa, degut a que nosaltres ja cobràvem aquests ajuts, per això hem cregut que no és just de que si anteriorment ja els cobraven i teníem aquesta ajuda i havíem creat nosaltres aquests drets a cobrar-ho, ens quedéssim al marge d'aquestes ajudes. Per què es creaven aquests ajuts? Aquests ajuts es creaven, com he dit abans, per compensar les pèrdues dels productors i poder tindre una carta en el mercat més competitiva en quant a preus pels consumidors. Si no tinguéssim aquestes ajudes, les explotacions, o la majoria de les explotacions, no podrien produir. els paguen unes ajudes per la producció, perquè estan produint, perquè estan en actiu.
Però a part vostès tenen els problemes de les matèries primeres que estan cada vegada més encarides.
Correcte.
I a sobre, com que som deficitaris amb cereals, doncs amb anys de sequera, a sobre... Plou sobremullat quan estem parlant de sequera.
Correcte,
però...
correcte. És pitjor encara, perquè el problema que hem tingut és que el tema dels cereals hi ha hagut una gran especulació. A més, Espanya no produeix la suficient quantitat de cereals que els tenim que importar d'altres països a uns preus molt cars. I, clar, l'alimentació que donem nosaltres als nostres animals, tota és de cereals. Aleshores, clar, l'increment de costos de producció és molt, molt gran. Llavors, per compensar aquest increment de producció, de costos de producció, per això també ens donaven aquestes ajudes, per compensar, per ser equiparat, per poder competir amb els altres països a les seves produccions.
I com veu el futur del sector? Bé, amb dificultats? S'han perdut moltes explotacions els darrers anys?
A Catalunya, aproximadament, s'han perdut sobre un 20% de les explotacions, i el futur doncs, depèn de com acabi de tancar-se el tema de negociació de la reforma de la PAC i de les exportacions a països tercers. El futur que nosaltres creiem que és l'adequat seria que poguéssim fer molt més consum de carn de vedella a Catalunya, que el consum propi de Catalunya s'incrementés, que es poguessin buscar altres països per poder exportar, com països tercers que no s'estan exportant, com Argèlia, Marroc i altres països, i que la reforma de la PAC fos una reforma adient per comptar amb la ramaderia, per poder subsistir. Si no, la cosa pintaria bastant negra. Però tot i així, creiem que si tenim el consum elevat i tenim unes exportacions potents en bons mercats, podem tirar endavant.
Perquè rebem carn de fora, com passa amb altres sectors?
Rebíem carn de fora. No rebem tanta carn com rebíem anteriorment. I a més, molta de la carn que rebem o rebíem de fora no és el mateix tipus de carn que la que es produeixen aquí. La carn, per exemple, que ve d'Estats Units, la carn que ve d'Argentina o la carn que venia de Brasil estan amb algun tipus de substàncies, deixeu-me que us ho digui així, autoritzades pels seus països, en la qual, doncs clar, els costos de producció fan que disminueixin. En canvi, tota la carn que es produeix a Catalunya no hi ha una sola substància que no sigui legalitzada, perquè no s'utilitzen substàncies il·legals. Tot, com he dit abans, tot és un control exhaustiu de tota la producció que es porta a terme per ingressar una vedella. Des del moment que neix fins al moment que se sacrifica i que es distribueix, té un control exhaustiu. Podem estar ben tranquils que la carn de Catalunya és absolutament, en totes les condicions, la més segura que hi ha en el món.
Sí, perquè això és una cosa curiosa que molta gent potser desconeix, perquè quan va al mercat, bueno, veu la carn, però els controls que té el bestiar aquí a Catalunya és...
exhaustiu. O sigui, des del moment que em deia jo que neix fins que se sacrifica i fins que es porta a les carnisseries, és un control exhaustiu. Des de que es posen els crotals, des de que es fan anàlisis de pinso, d'aigua, de menjar, de la pell... O sigui, els animals estan controlats al 100% i en cap moment es dona cap producte il·legal. No n'hi ha de productes il·legals, no se'n donen de productes il·legals. O sigui, podem estar completament tranquils i segurs que tenim una carn segura.
Per acabar, quin missatge podríem donar? Aquest és un bon missatge, de que tenim una carn segura, però també, el que parlàvem abans dels nanos, perquè la gent consumeixi més carn de vedella.
Bueno, el missatge que jo crec que s'hauria de transmetre és de que s'ha de menjar carn, és proteïnes, és una font de proteïnes, i podeu estar molt, molt tranquils que la carn que es produeix a Catalunya és la més segura de totes. Amb tota la seguretat, jo tinc un fill i al meu fill li dono carn de vedella produïda a Catalunya i no hi ha cap mena de problema.
Pues, gràcies per haver pogut conèixer moltes més coses sobre el vaquí de carn i fins una altra ocasió.
A vosaltres i moltíssimes gràcies per haver-nos convidat.
Gràcies.
Gràcies.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la caixa, coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Porcí.
El preu del quilo en viu del porc selecte a la llotja de Merco Lleida s'ha fixat en la sessió de dijous 3 de gener a 1,315 euros, al port de Lleida a 1,303 euros i al porc gras a 1,291 euros. Totes les cotitzacions han repetit respecte a la setmana passada. La truja ha cotitzat a 0,82 euros i es manté. El garrí de 20 quilos de Lleida ha marcat 43 euros i ha repetit preu.
Vaquí de carn.
A la llotja de Merco Lleida, la vedella de 180-240 quilos canal ha cotitzat dimecres 2 de gener a la categoria extra en 4,43 euros, repetint preu, i de 241 a 270 quilos canal a 4,13 euros, amb un increment de 2 cèntims respecte a la setmana anterior. El vedell de menys de 330 quilos canal a la categoria extra ha tingut un preu de 4,12 euros. El de 331 a 370 quilos canal de 4,06 euros i el de més de 371 quilos canal de 4,05 euros. Les cotitzacions del vedell s'han mantingut en relació a la darrera setmana.
Cereals i lleguminoses.
A la llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimecres 2 de gener a 275 euros per tona. El blat panificable també a 275 euros per tona. El blat de moro a 254 euros per tona. L'ordi a 264 euros per tona. I la soja nacional a 430 euros per tona.
Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat la primera setmana de l'any a 1,25 euros al quilo, el que suposa un augment de 15 cèntims respecte a la setmana anterior. El del groc s'ha marcat a 1,35 euros al quilo, amb un increment de 7 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 2,07 euros, amb un augment de 23 cèntims, i el groc canal a 2 euros, amb un increment de 9 cèntims en relació a la darrera setmana del 2012. La gallina pesada ha marcat 0,67 euros al quilo, és a dir, 8 cèntims menys que la darrera setmana. El gall viu s'ha mantingut a 0,18 euros al quilo.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la setmana 1 del 2013 a 1,51 euros, a la categoria L, de 63 a 73 grams, a 1,17 euros, a la M, de 53 a 63 grams, a 0,96 euros, i a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,72 euros. Les cotitzacions de les categories XL i L han baixat un cèntim i la M i la S dos cèntims respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai ha repetit preu aquesta primera setmana de l'any. Així, el de menys de 10,10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros quilo al canal. I el de 12,1 a 14,5 a 7,95 euros quilos al canal.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos s'ha fixat la primera setmana del 2013 a la llotja de Bellpuig, a 1,85 euros al quilo, al mateix preu que la setmana anterior.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa LIDER, en el marc de l'eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013, corresponents al 2012, i n'ha aprovat les bases reguladores, els procediments de gestió i comunicació prèvia a l'inici de les inversions. Aquesta convocatòria es va publicar el passat 28 de desembre al Diari Oficial de la Generalitat. La gestió d'aquests ajuts s'exercirà amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats per la Conselleria d'Agricultura i el termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies. Els ajuts destinats a la diversificació econòmica en l'àmbit LIDER, per un import total de 15,4 milions d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Departament d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Per la seva part, Unió de Pagesos ha denunciat que el govern de l'Estat ha incomplert el seu compromís al no incorporar en la llei 14/2012 de 26 de desembre totes les mesures acordades prèviament per als afectats per les pedregades i els incendis del 2012. Les mesures que, segons el Sindicat Agrari Català, han quedat fora són els ajuts pels costos de reposició de les instal·lacions de rec, dels tutors i xarxes antipedra fets malbé per les tempestes, la compensació per les possibles pèrdues en les campanyes futures en el cas dels conreus llenyosos, en el cas de les mesures fiscals especials per a les activitats agràries, que s'incorpori a la llei l'increment del percentatge fins al 10% de despeses de difícil justificació, aplicables al rendiment procedent dels conreus malmesos a l'estimació directa simplificada de l'IRPF, que es permeti l'elecció del mètode de determinació del rendiment i la llibertat d'amortització per als elements del material afectat i mobilitzat, i, per últim, que es garanteixi la progressivitat fiscal al cobrament dels ajuts.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El producte.
En aquest espai ofert per amb la col·laboració de Mercabarna, comencem l'any amb l'aranja, coneguda en castellà com a pomelo, una fruita de forma rodona de la família dels cítrics que pot arribar als 15 centímetres de diàmetre. La seva pell pot ser llisa o rugosa i quan arriba a madurar té tonalitats que van des del groc al taronja vermellós. La polpa es compon de 10 a 12 grills sucosos de gust lleugerament amarg. El seu valor nutricional és de 30 calories per cada 100 grams. Les varietats més conegudes són la Marsh, l'Estar Rubí i la Rio Red, i la seva estacionalitat va d'octubre a abril, conreada a l'aire lliure. L'aranja té menys àcids que la llimona, però no arriba a ser tan dolça com la taronja. Les propietats, però, són molt semblants a la d'aquestes dues fruites. És una fruita rica en àcids cítrics i en vitamines, sobretot la C, així com en sals minerals que són molt bones pel creixement. Així mateix, els seus principis amargs i olis volàtils fortifiquen els pulmons. L'aranja també estimula l'activitat física i intel·lectual i, a més, és un aliment activador hepàtic. Evita les hemorràgies depuratiu, digestiu, diurètic, també laxant i refrescant. Finalment, les seves flors serveixen per preparar infusions que afavoreixen la respiració. L'aranger és un arbre procedent de la Xina, on des de l'antiguitat existeix el consum de consumir aquesta fruita en inicials menjars com aperitiu. En aquest país oriental, l'aranja es considera com un regal molt apreciat durant l'any nou. Actualment es cultiva a zones tropicals i subtropicals d'Amèrica, Àfrica i la conca mediterrània. Els principals països productors són els Estats Units, la Xina, Israel, Cuba, Argentina, entre d'altres. L'aranja ha de consumir-se durant tot l'any, però principalment a l'hivern. La manera més corrent de menjar-la és en forma de suc, al natural, o tallada i endolcida amb mel o sucre. L'aranja també es cultiva a l'estat espanyol. Destaquen, per exemple, les províncies de València, Alacant, Múrcia, Sevilla, Cádiz, Màlaga, Huelva i Castelló. Les aranges més sucoses són les més pesades i fermes. També s'utilitzen per elaborar macedònies, amanides, melmelades, almívers o bé còctels. A Mercabarna es comercialitzen prop de 2.000 tones anuals d'aquesta fruita.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
En aquest apartat, que dediquem cada dues setmanes a aquest tipus de producció i en el qual col·labora el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui amb algú que es dedica a la ramaderia ecològica. En Pere Domènech, de Ramaderies Domènech SCP, té cabres, principalment, i ovelles a Vimbodí, a la Conca de Barberà. Hola, Pere.
Hola, bon dia.
Voldria parlar una mica amb vostè perquè m'expliqués... una mica sobre la ramaderia ecològica, que fins ara hem parlat d'altres parts de la producció agrària ecològica, però seria la primera vegada que parlem amb algú específic de ramaderia. Fa molt de temps que es dedica a la ramaderia ecològica?
Bé, que vam entrar en contactes amb el FFPAE, proposants, de fa 5 anys.
Llavors, per què va triar cabres i ovelles?
Bueno, a veure... Nosaltres érem ramaders de sí i tampoc ens ha suposat, i la ramaderia que teníem eren cabres i ovelles, i tampoc ens ha suposat cap esforç molt important de fer alguna transformació dintre l'explotació per ser ecològica. D'alguna forma podríem dir que s'assembla molt a la que era la ramaderia d'abans.
Perquè l'alimentació no... Algú varia, no, per això?
Sí, concretament, però no en aquest cas nostre, que és que el que estàvem fent és com si fos un cercle, podríem dir, quasi bé tancat, on de la mateixa explotació estem traient farratge i el gra i les pastures.
Però llavors tenen molta... Quant bestiar tenen, més o menys?
Tenim 450 cabres i 50 ovelles. Però és un bestiar que pràcticament pastura tot l'any, exceptuant dies que fes mal temps, o bé el dia de Nadal, que també, doncs, per Nadal diu cada vell al seu corral, però, doncs, normalment és una ramaderia extensiva.
Perquè aquí ho teniu molt bé per la zona, no?, per anar a pasturar per les muntanyes aquestes.
Bé, estem per la zona del bosc de Poblet, i llavors, doncs, sí, en principi tenim bastant terreny arrendat, i aquí, doncs, entre el que teníem arrendat i la nostra explotació, podem... quasi que el que és arrendat tot és bosc, però doncs en principi doncs, bueno, podem mantenir els animals, el 80% de l'alimentació la treuen sobre la pastura directa. I llavors sobrealimentem els dies determinats on faci mal temps o èpoques de cria i tal, amb farratges i agrada la mateixa explotació.
Perquè aquests animals després on els venen?
Bé, aquests animals en principi el que fem és vendre'ls en mercat normal i corrent. També hem entrat en contactes amb diguéssim, amb cooperatives de consumidors ecològics. aquí és per on anem, ho estem enfocant, perquè, clar, fer una carn, en principi, ecològica, i que no la puguis detallar com a ecològica, ja no estic parlant d'un altre preu, perquè això vull deixar-ho molt clar. Nosaltres ens empenyem a fer cabrit i corder ecològic al preu convencional. O sigui, és una forma, doncs, de dir, doncs bueno, es pot aconseguir, es pot intentar, i per qui anem. Potser, m'agradaria fer una petita carta als Reis i dir que voldria una legislació com tenen els francesos, en el que s'autoritzen fer petits escorxadors a cada explotació, o bé uns escorxadors mòbils, i d'aquesta manera els mateixos ramaders poden proporcionar la carn ja dintre del... poden comercialitzar la seva carn. Aquest és un dels problemes que la legislació espanyola no permet fer. Llavors, un dels problemes que tenim són els escorxadors, que els ecològics els tenim. O bé hem d'anar al poble de Segur, o bé hem d'anar a Amposta. Llavors, clar, és una mica complicat. Llavors, el que estem fent ara avui per avui, la majoria el que fem és va al mercat convencional, però no deixa de ser carn ecològica, que a l'última hora va al mercat normal i corrent.
Perquè llavors, si va amb aquests excursions que esteu dient a uns quilòmetres, bueno, sí, bastant de distància, sí, llavors, com es faria la distribució? Es fa des dels mateixos excursions? Bueno, o llavors, es torna a vosaltres i vosaltres ho distribuïu?
No, llavors el que s'hauria de fer és a través de mateixes cooperatives, pues, agafar i amb bosses isotèrmiques intentar, pues, bueno, pugueu portar al lloc on la gent t'ho està demanant.
Però això és difícil.
Et trobes que hi ha molta gent que, sobretot el ve sortit amb el FFPAE, pues, et trobes que molta gent t'ho està demanant. I clar, i realment doncs, no pots acabar-ho de fer perquè ens falta aquella peça, que és això que us deia jo, que és la carta als Reis, per dir-ho d'alguna manera.
Sembla això, no?, que sempre la burocràcia dificulta la feina, no?
Quan un... sí.
Perquè vosaltres, en aquest cas, també heu fet una aposta per preu qualitat, no? Per entendre's?
Sí, sí. Exacte. Vull dir, perquè és que, a més, vull dir, jo, el començament de l'ecològic va ser que al dintre de l'explotació és el meu fill i jo. I va ser el meu fill el que em va encarar cap aquí. I jo, bueno, doncs, tampoc, en quant a alimentació no vam haver de canviar massa cosa. Me'n recordo alguns petits detalls, com per exemple va ser la sal. Per exemple, la sal no podíem gastar... Abans gastàvem sal marina, normal i corrent, però després ens vam donar compte que allò no ho podíem fer perquè porta uns additius, uns E's, no? Que són uns anti-aglomerant. I llavors doncs, hem d'anar a buscar sals minerals que no tinguin cap mena de tractament, no? I clar, doncs, i això doncs, ha sigut de les coses que dius, petits detalls, que, bueno, que són importants, però que realment potser tampoc els desconeixies i llavors doncs, no ho aplicades. Però un cop tot això ho hem anat polint, doncs, bueno, veiem que la cosa pot ser viable, entre cometes, i que treballant l'únic que potser podríem fer és dir, bueno, doncs, que l'administració fos que es concretés en aquests temes, perquè doncs, tant ramaders ecològics com altres ramaders que igual no ho són, però que potser participarien en carn, que la podrien distribuir perfectament i que hi ha gent que potser no vol tanta quantitat de carn com és això, però sí la vol des de qualitat.
Perquè a part de la carn, quan parles de cabres i ovelles, surt la paraula formatge sempre, el formatge de cabra, sí, i ovella artesanal. Vosaltres sembla que en feu, però un nivell molt casolà, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, en aquest cas, la meva dona, la que el tema del formatge el domina bastant bé, en fa de 3 o 4 tipus, però bueno, és com aquell que diu en àmbit privat, així de clar.
Però us plantegeu obrir un mercat una mica més ampli o...?
Bé, ens ho estan plantejant. Ens ho estan plantejant perquè l'hem donat a provar amb algú i la veritat és que a tothom els agrada força, a nosaltres mateixos també, i bueno, i sí que allò és igual. També hi ha una època que és que nosaltres el que fem és no podem fer llet tot l'any. Llavors el que fem, ens adaptem, doncs procurem que ens comenci a criar el bestiar així, diguéssim, proporcionalment, per dir-ho d'alguna manera, des de novembre fins al febrer. I llavors, quan així que anem engreixant, sobretot el que és els cabrits, doncs ens queden les cabres amb llet. Llavors, fins que es tornen a cobrir, que poden estar uns 2 mesos o 3, doncs són 3 mesos que l'animal l'has de munyir per força, o sigui, aquella llet, una dugues o l'aprofites, o si no s'ha de treure, perquè vull dir, en realitat són cabres de llet. I llavors, bueno, és una època en què pots aprofitar la llet i això ens ho estem plantejant. Però, clar, tampoc és una producció continguda tot l'any d'aquests litros, sinó que és solament des d'uns mesos.
Doncs, Pere, moltes gràcies per haver-nos donat a conèixer una mica més sobre la ramaderia ecològica, en aquest cas amb cabres i ovelles, i com deia, doncs, gràcies per haver-nos atès uns minuts que estàveu molt enfeinats.
Molt bé, gràcies, a la vostra disposició, pel que vulgueu.
Doncs gràcies.
Adéu-siau.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. L'agenda.
El Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura anuncia la realització de diversos cursos a distància organitzats per l'Escola de Capacitació Agrària de Mas Bover de Constantí al Tarragonès. Les inscripcions cal fer-les del 8 al 20 de gener mitjançant el portal d'internet RuralCat a l'adreça www.ruralcat.net. Els cursos previstos són el de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, de 25 hores de durada, el de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, de 72 hores, i el d'iniciació a l'Excel, de 20 hores. També es farà el d'elaborar un pla d'empresa agrari de 30 hores de durada, el de complements per la gestió de l'empresa agrària de 30 hores, el de prevenció de riscos laborals de 30 hores i el de clima i microclima de 21 hores. I pel que fa a la formació presencial, del 15 de gener al 7 de març es durà a terme el mòdul de munta inicial de poltres a l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, a la finca Les Colomines de Bellestar, a la Seu d'Urgell, amb una durada de 150 hores.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè a l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Les fires.
Com ja vam dir a l'últim programa, en aquestes dates l'activitat firal baixa pel que fa a certàmens de caire agrari i agroalimentari i, en canvi, augmenten les adreçades a un públic més infantil i juvenil. Una de les primeres fires de l'any és la de Reis d'Igualada, a l'Anoia, que se celebra demà. Tenim a l'altre costat del telèfon el gerent de Fira d'Igualada, en Martí Marçal, per a que ens parli de l'edició d'enguany. Hola, què tal, Martí?
Hola, bon dia.
Voldríem que ens expliqués una mica què podrà trobar el visitant en aquesta Fira de Reis.
De l'entrada, aquesta Fira de Reis és una de les, és la fira més antiga que està a Igualada, de data de l'any 1300 i escaig, que no sé quin rei, o que era tercer, em sembla que era, va concedir a la ciutat el dret a poder fer una fira en aquesta època. I aquesta fira va néixer inicialment amb els productes que eren els que es requerien en aquell moment, i encara es requereixen ara, i tota la part vinculada amb els horts i amb el tema de la sembra, o sigui, planters, llavors, etc. I aquest és l'origen de la fira, una part totalment agrícola. A partir d'aquí, Fira d'Igualada s'ha anat mantenint aquesta fira, any rere any, sempre al matí del Dia de Reis, i aquí tindrem, continuem mantenint una part molt important, que és aquesta part de planters i de llavors i de flors. s'hi ha afegit tota una part important d'artesania, alimentària i altres tipus d'artesania, de joguines, etc., i una part de venda ambulant. Els tres apartats estan totalment separats, és al llarg del passeig, un passeig que fa uns 2 quilòmetres de llarg, hi ha una zona de venda ambulant, una zona de productes d'artesania i la zona d'arbres i planters. És una mica el que es pot trobar, és en aquest sentit doncs, una mica de tot.
I llavors la gent que ve al certamen és local, comarcal, inclús estatal?
És bàsicament comarcal i també ve gent de fora de la comarca. Ve de gent, hi ha una arribada de gent, és moltíssima gent, i quantitats ja ni ho comptem per no dir números que no siguin certs, però d'una manera, perquè és molt complicat fer-ho, perquè és a l'aire lliure, és un passeig molt gran i hi ha moltíssima gent. La fira s'obre al dematí, a les 6 del dematí, els paradistes ja munten les seves parades, i a partir de les 8 ja es comença a omplir de gent fins a les 2 o les 3 de la tarda.
Podríem dir que gairebé obren el calendari final de l'any. Què suposa això per a vostès? Sí.
Bueno, és una miqueta que és una època que són uns dies una miqueta dolents, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, perquè venim doncs, uns dies en més de festes i etcètera, i t'obliga al dematí a llevar davant de les 5 per anar cap allà a la fira i començar-ho a muntar tot, perquè a les 6 quan vinguin els paradistes puguin trobar totes les coses ja preparades. Però a part d'això, bueno, és una bona manera de començar l'any, ja amb una mica d'activitat, és una activitat que sempre ha funcionat molt bé, que hem tingut molts visitants i molts expositors, estem parlant de prop d'uns 300 expositors que venen cada any, gent d'arreu d'Espanya, a vendre l'ocio, amb el qual doncs, és bonic començar amb una fira amb aquesta força que es comença.
El fet que sigui el Dia de Reis, esperona el visitant o la gent està més per les joguines dels nanos? És un bon dia per fer...
Una miqueta la gent doncs, el dia abans hi ha hagut el tema dels Reis, perquè a Igualada i a molts pobles de la zona els Reis tots passen al vespre.
Sí.
Quan els pais, doncs, el munt de patges que hi ha, una festa molt tradicional d'aquí a la comarca, van casa per casa a portar els paquets, i això bàsicament és el dia 5 al vespre. L'endemà al dematí la gent, doncs, un dia que fan dinars, el típic dinar de Reis, amb el tortell de Reis, etc. I al dematí molt ben van a passejar. Molts aprofiten per acabar de comprar aquell petit regal que, o aquell petit detall que els ha faltat a l'hora dels Reis el dia abans que alguna cosa que ha una miqueta coixa. Doncs, doncs pots completar una miqueta els petits detalls que els Reis d'Orient no han pensat a portar. En aquell moment encara hi tindríem de comprar-ho i a fer-ho sortir una hora o altra.
Per tant, és un bon dia, no?
De passeig.
O és un bon dia per fer una fira?
Sí, penso que sí. És una de les fires que, doncs, canviar-la de dia perdria bastant l'encant.
Vostès, durant l'any, organitzen també diverses fires. Podria dir com veu el panorama firal actual i si creu que cal canviar el model o ja està bé?
Potser jo diria que cal canviar el model de certes fires i, en canvi, altres fires es poden mantenir tal com estan. Hi ha fires amb uns vessants molt professionals, per exemple, les nostres, doncs, una que fem de l'indústria paperera, una fira que fem del sector aeronàutic, d'avion, una altra fira que fem del Saló de Nubis. Són fires aquestes que tenen ja un producte molt concret, un mercat molt específic. Sí que els hem d'anar adaptant a les noves situacions econòmiques i al nou entorn que hi ha, molt més dinàmic, bueno, amb el qual tota la part d'aquesta informàtica i d'internet té una gran dimensió. Això s'hi ha d'anar introduint. I llavors hi ha tot un seguit de fires molt més tradicionals, que aquestes són les que una miqueta potser s'haurien d'anar adaptant, mantenint aquesta part tradicional, que és molt bonica, i és important mantenir més, nosaltres mantenir aquestes arrels catalanes, però doncs, una miqueta sí que s'haurien d'anar intentant adaptar amb els nous temps, amb nous formats i amb noves formes.
Perquè internet i les noves tecnologies amb algun tipus de fires potser fem mal, no? Perquè ja gairebé per catàleg ja ho trobes per internet, no? Per entendre'ns.
Sí, però hi ha una cosa que cada cop, que això també feia molt de por, però si rumiem una miqueta amb tots ens agrada molt i hem de vetllar el tracte humà, el contacte humà, és molt important, el fet de veure una cosa i poder-la tocar, el fet de veure la cara de la persona que t'ho ven, de saber qui és, que si algun problema saps amb qui has d'adreçar-te. Tu pots veure molts, per d'una manera, pots veure molts cotxes per internet, veuràs aquell model de cotxe, però si és una cosa de cert valor, diràs, escolta'm, saps què? Abans de dir el sí definitiu, vaig amb un concessionari, me'l miro, el toco, me sento, provo el volant, provo l'alçada, miro el maleter, què tal és, no sé què, no sé què, i si realment t'agrada, llavors te'l compres. Comprar una cosa exclusivament per internet, si no coneixes el producte físicament, és difícil.
És més fred.
Hi ha productes que no, evidentment, però doncs, hi ha moltes coses que però una americana, deixa'm mirar realment com em queda posada, perquè igual pot ser molt maca la foto, però a mi no em queda bé, perquè sóc gras o sóc prim. No?
Sí, sí, el que deia, les noves tecnologies és això, és més fred. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès, Martí.
Escoltaria, encantat.
que els Reis li portin moltes coses i bona fira.
Bona fira i bon any a tothom. Adéu-siau. Gràcies.
Adéu. I això és tot per avui. Esperem que aquest programa on hem parlat en profunditat del sector del vaquí de carn de casa nostra els hagi agradat. I recordin que la setmana vinent oferirem més informació a Del Camp a Taula.
Ràdio Estel.